RAC més 1 i Borges us ofereixen Respostes que alimenten amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz.
Els experts científics asseguren que està demostrat que podem prevenir fins a un 80% de les malalties cardiovasculars gràcies a l'alimentació. Ho diu la Fundació Espanyola del Cor, que assegura que aquest tipus de nutrició o pauta dietètica és més un estil de vida que un règim. Una manera també d'acabar amb els problemes cardiovasculars, la primera causa de mort ara mateix a tot el món. Com és una alimentació cardiosaludable? Aquesta pregunta la respondrà avui en aquest podcast la metgessa nutricionista Magda Carles. Com estàs, Magda?
Molt bé.
Escolta'm, la primera causa de mort ara mateix a tot el món, la malaltia cardiovascular.
Ara ja fa molts anys. És, encara que en parlem així del cor tan alegrement, és veritat que ens morim més al món occidental és de malalties cardiovasculars. Per tant, té tema, l'assumpte.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Sí. Què vol dir exactament una dieta cardiosaludable?
Està bé la pregunta, perquè a vegades en parlem molt, però què vol dir això? Mira, la dieta cardiosaludable, el nom ho diu una mica, però és més que el nom. Salut pel cor, no? Però no és només salut pel cor, és salut pel cor, les artèries i en general el nostre sistema, diguéssim, circulatori. Per què? Perquè els problemes que ens maten sempre estan en aquesta part de la nostra fisiologia. Artèries, cor, petits vasos... Per tant, tot el que doni salut, tota la forma de menjar que faci que això estigui en forma, que estiguin bé, això podem dir que és una dieta cardiosaludable.
I per què? Per què és tan important cuidar la salut del cor, no? Aquest tipus de dieta?
És important doncs, perquè els ictus, els infarts, les trombosis, les isquèmies, els àngors, és el que més gent s'emporta pel davant i és el que més es modifica la nostra qualitat de vida. Per tant, doncs, com que ens dona tants problemes, doncs val la pena doncs, cuidar-nos d'una manera que això envelleixi el més tard possible i tingui problemes el més tard possible. Perquè el que s'ha vist fins ara és que la nostra forma de viure, de menjar, de relacionar-nos, la nostra interacció amb l'ambient fa que realment doncs, aquest sistema s'alteri molt de pressa.
Escolta, Magda, la dieta mediterrània seria la recepta bàsica per cuidar el cor, tu creus?
És una molt bona recepta per cuidar el cor. Jo no m'atreviria a dir que és l'única. És a dir, jo sempre som molt reàcia a dir és que la millor de... És una molt bona pauta alimentària, molt bona. I, de fet, es va veure que era tan bona doncs estudiant la malaltia cardiovascular a diferents llocs. Es va veure que els llocs on hi havia dieta mediterrània, llocs de la Mediterrània que menjaven dieta mediterrània, tenien menys incidència d'infart i de mort per temes cardiovasculars. I d'aquí va començar la bona fama de la dieta mediterrània. Perquè gràcies als seus ingredients, gràcies a la seva composició, doncs la gent es moria menys d'aquestes malalties.
Com la definiries tu, la dieta cardiosaludable? No? Com és? Com està dissenyada? Quins són els seus ingredients principals?
A veure, d'entrada segur que és variada. Sempre s'ha de fugir de les monodietes. És molt rica en vegetals. Té com a greix bàsic l'oli d'oliva, té una gran abundància de peix i fruits secs, té molt poquíssima carn, té làctics en moderació i té la fruita i verdura com a aliment prínceps. No? Això podríem dir que és una mica la definició. A partir d'aquí es poden parlar de moltes coses, però realment és una dieta, sobretot, ja et dic, variada, de quantitats moderades i que els vegetals estan molt presents, molt presents.
L'has dibuixat molt bé, ens has fet una radiografia molt bona. Jo aniria a pams, no?
Sí,
cadascun d'aquests apartats que has comentat, per exemple, no? La importància dels vegetals que venim explicant i comentant aquí les respostes que alimenten des del primer podcast. Fins a quin punt els vegetals són bàsics, no? Són una medicina també pel cor.
Mira, si es diu tantes vegades i en totes les teories ja veus que hi ha una diversitat a vegades de maneres de dir que és menjar bé, no? Hi ha moltes teories, masses segurament avui en dia, però hi ha una cosa que tothom coincideix, que és que ha d'haver-hi una abundància de vegetals a la dieta, no? Doncs en part, si es diu això, és perquè tothom sap que va bé per tot l'organisme i especialment pel sistema cardiovascular. Per la vitamina C, per la fibra, pels antioxidants, pels polifenols... Hi ha moltes substàncies dels vegetals que van bé a les nostres artèries i van bé al nostre cor. I, a més, hi ha estudis que ho demostren. Per tant, vegetals, sí o sí. I si poguessin ser aquelles 5 racions entre fruites i verdures, doncs fantàstic.
De vegades costa, eh? En sabem la teoria, sí. Però costa molt posar-la en pràctica, no? I de vegades, doncs, igual, a certes edats, quan ja has passat certes malalties i t'has vist en moments en què has de cuidar la teva salut, doncs encara fas millor, però quan ets un nen, un adolescent, jove, et costa, no?, d'introduir aquestes verdures, aquest verd, a cada àpat, no? Tu quin consell dones als teus pacients per realment complir-ho?
Mira, jo a vegades els explico que el sistema cardiovascular, ara estem centrant en això, no?, són com les canyeries d'un edifici, i la bomba d'aigua que porta aigua a tot l'edifici. Sense aigua aquest edifici no subsistiria. Aquestes canyeries s'han de cuidar des del principi, des de que l'edifici és molt nou. Posem l'edifici com el nostre cos. Perquè si fem passar líquids per allà i fem històries, doncs, que obstrueixen les tuberies, o que hi fem passar una aigua bruta, o hi fem passar unes substàncies que alterin aquelles tuberies, això pot passar des del primer dia. Pot passar des que l'edifici és molt nou. Doncs aquest és el nostre cos. S'ha de cuidar les artèries i el cor des del principi, perquè, a més, aquestes alteracions són acumulatives. S'estan veient ara amb joves i amb nens que tenen el colesterol elevat, que tenen aterosclerosi, que vol dir arterioles i artèries amb plaques de ateroma. Però això vol dir que realment l'alimentació influeix des del primer moment.
I que té molta memòria, no?
I que té molta memòria i que, clar, no tenim recanvi d'artèries de moment. Saps què vull dir? No et recanvien totes les artèries del cos. Et poden recanviar un trosset, poden posar un parche, no? Poden cosir.
Un pegat, sí,
però
sí.
Realment, a veure, no. Per tant, cuidem-ho, perquè de veritat que la salut de la infància i de la joventut i l'alimentació marcarà la salut del futur. I, per tant, en gran part, això dependrà de com mengem, i els vegetals aquí tenen un paper imprescindible. Què passa amb els joves? Pues que no els agrada moltes vegades el verd, no? Jo trobo gent jove que mengen el verd quan estan malalts. Ah, sí, bledes quan... No, doncs és important. Com ho podem fer? Fent-ho atractiu. Primer comprant vegetals que siguin... La fruita potser és una mica més fàcil, però la verdura i les amanides i les hortalitzes... Primer, doncs, fent presentacions que estiguin bé, que els hi agradin, i barrejant-ho amb coses que als nens i als joves els agradi. Barrejant-ho amb pasta, amb arròs, amb amanides fredes, fent gratinats a l'hivern, posant-hi salses que els agradin.
Que no sigui Mira, avorrit.
No, clar, perquè, a veure, Esther, si posen un plat de bledes bullides, a veure... Costa una mica, eh?
Entrar-hi.
Si posen aquelles pomes que donen els menús de restaurant de cada dia, que és una poma ja consumida pel temps, també és una mica difícil, mm-hmm. No? Però si en canvi posen una macedònia maca, natural, de tots colors, home, ja... Clar, les coses entren per la vista, eh?
I per fer aquesta distribució de les 5 peces de fruita i verdures al dia, clar, hauríem de començar ja a l'esmorzar, directament.
Es tindria que començar a l'esmorzar. Jo penso que una peça de fruita a l'esmorzar és fantàstic, la pots combinar de moltes maneres, com el clàssic suc, que, bueno, no s'ha de criticar si és natural, també té la seva gràcia, però també amb una macedònia barrejada amb iogurt, o amb els cereals, o cereals i iogurt. Hi ha moltes maneres de menjar fruita al matí.
Al mig matí?
I mig matí, una altra facilíssim, no? Unes cideres, unes maduixes, una poma, o el que tu vulguis, jo què sé. Tenim molta de fruita. Tenim la sort d'estar en un lloc que hi ha molta fruita per triar. No podem dir, ai, és que no m'agrada, no t'agrada cap fruita de les que hi ha, és quasi impossible, no?
Has recomanat també menjar poca carn o menjar menys carn, no?
Sí.
De totes maneres, la carn també pot ser positiva pel nostre cor?
A veure, sobretot menjar poca carn vermella, perquè hi ha molts estudis que demostren que, a part de que no va bé cardiovascularment, doncs pot, diguéssim, estar afavorint l'aparició en persones predisposades a diferents malalties. Per tant, carn vermella molt poca, però tenim la carn de pollastre, la carn de conill, en fi, etcètera, etcètera, etcètera. La carn s'ha de combinar amb el peix blau, que sí que aquí sí que et diria que el peix blau afavoreix la salut cardiovascular. Les sardines, els seitons, el verat, el salmó, tot això ens interessa molt. Tindríem que prendre-ho 2 cops per setmana, com a mínim.
Important. I sí. Cuinats d'aquests peixos de qualsevol de les maneres, o hi ha alguna manera que sigui encara més saludable?
Bueno, la manera més saludable és la que no afegeix més grassa al peix, no? I la que fa que el peix sigui digestiu i que s'aprofitin tots els seus nutrients. El forn és fantàstic, el clàssic peix al forn és fabulós. Un peixet fregidet tampoc és que sigui el dimoni tant en quant. Si d'aquesta manera menges peix, per exemple, una sardineta petita feta fregida, doncs tant en quant, si està ben fregit, pot ser fabulós si amb això menges peix. És que vull dir, un tros de salmó a la papillota al forn també pot estar molt bé, o a la planxa, o al vapor, si t'agrada. O sigui, però sempre coccions poc complicades. Que sigui el peix amb els seus nutrients i que s'aprofitin. I ja està. Jo penso que no s'ha de ser tampoc molt sofisticat.
També has citat l'oli. Quin paper té l'oli?
Fonamental. Mira, si la dieta mediterrània té èxit com a dieta cardiosaludable, en gran, grandíssima part és per l'oli d'oliva. Perquè l'oli d'oliva realment s'ha vist que té molts efectes beneficiosos. Per exemple, s'ha vist que disminueix el colesterol dolent, el colesterol HDL, puja el colesterol bo, disminueix les xifres d'hipertensió arterial, protegeix les artèries. Això, t'ho estic dient, entre molts altres efectes positius, eh? Que no és només sobre les artèries, sobre la vesícula biliar, sobre el fetge, sobre el sistema digestiu, té vitamina E, té antioxidants, per tant, l'oli d'oliva és d'aquelles coses que superaliment, que saps que és una expressió que a mi detesto.
No t'acaba d'agradar.
Però sí que és veritat que l'oli sí que es mereix una mica subratllar-lo de forma doncs, molt acuciant, perquè és que és un aliment que és extraordinari. Extraordinari. I per sort el tenim aquí, i per sort el tenim al mercat d'una forma molt fàcil, no?
Sí, sí, sí.
Oli d'oliva s'entén quasi sempre en cru, i de bona qualitat, i si pot ser extra verge.
Després, els fruits secs, que sempre els subratllen també, no? Com a aliment molt important per tenir una bona salut cardiovascular, no? Per què? Per què són tan importants els fruits secs?
Home, perquè tenen una composició única, perquè és un compendi de greixos cardiosaludables, proteïnes, carbohidrats, fibres, antioxidants, magnesi, calci... És que és un pack, el fruit sec, que realment costa de trobar en un altre aliment, saps? Vull dir, és un pack, és com una píndola de moltes coses. I, però és que, a més, hi ha estudis que corroboren que al prendre cada dia uns quants fruits secs, 20-25 grams o 30, de 20 a 30, és que et baixa els nivells de colesterol i millora la teva salut cardiovascular. D'aquí ve que molta gent prengui molt cada dia nous o cada dia avellanes, vull dir, no és només que se suposi, és que en estudis que ho demostren.
Està comprovat científicament.
Clar. I de fet, jo, qualsevol persona que tingui el colesterol elevat o problemes cardiovasculars o que sigui hipertens, jo li recomano molt fruits secs cada dia.
Algun fruit sec en concret, tots en general tindrien les mateixes propietats?
Són molt semblants, però, per exemple, hi ha les nous, que a més de tenir calci, magnesi i un muntador d'antioxidants, té petites dosis d'omega-3. I això és un tema molt interessant pel tema cardiovascular. Per tant, doncs, jo les nous les ressaltaria especialment. Però qualsevol fruit sec, torrat o natural, doncs ens va molt bé per nostres artèries.
Tornant al tema de l'oli, a l'oli d'oliva, m'he deixat de preguntar-te no, quina seria aquesta dosi més adient per tenir cura del cor.
Això és molt important, però com sempre, Esther, que sempre parlem de nutrició, i saps tu que la dosi és fonamental. És tan fonamental la dosi com el que estem menjant. Per tant, l'oli d'oliva, 3-4 cullerades al dia en tenim prou. Perquè si fem un excés, acabarà sent també un aliment que es perjudicarà. Però a l'oli, a l'enciam, tot, saps què vull dir? Els excessos no ens interessen de res. 3-4 cullerades d'oli van bé. Sobretot quan estem fent dieta, quan volem perdre pes, no eliminar l'oli. Disminuir la dosi, però si trobem una dieta que ens diu ni una cullerada d'oli, ja podem posar-li la creu i fora.
Que no ens passem ni per defecte ni per excés.
Però sempre ha d'haver-hi greixos a la dieta, no ho oblidem mai, això, encara que tinguem problemes de pes. Són fonamentals pel cos. Això una vegada ho hem parlat, també.
Sí.
Els greixos tenen que estar presents a la dieta.
Amb la sal hem de ser molt curosos. Quin és el seu problema? Què ens provoca a nivell cardiovascular?
El problema és que, clar, el sodi és un... En el nostre cos, quan hi ha un excés, que el sodi és un dels components de la sal, no? Doncs resulta que cardiovascularment els nostres paràmetres empitjoren, especialment de la tensió arterial. És a dir, el sodi, l'excés de sodi està directament relacionat amb l'hipertensió. I la hipertensió, junt amb la diabetis i junt amb l'obesitat, és de les coses pitjors que poden passar a les nostres artèries. Per tant, sal, la diré fora, però, home, siguem discrets. Saps que aquí, ho he dit moltes vegades, prenem el doble de sal de la recomanada.
Sí, sí.
Són molt salats, Esther.
Ens agrada la
sal. Sí, per què? Però és així.
I també ens agraden els dolços, Magda.
Sí, és que ens anem d'un costat a l'altre. Lo salat i lo dolç. Doncs mira, per cuidar el nostre cos, sal, doncs, molta discreció i sucre, també. Perquè un excés de sucre també pot cansar el nostre pàncreas, pot provocar més diabetis o més propensió a la diabetes, i la diabetis és un enemic mortal de les artèries. De fet, les persones diabètiques tenen més probabilitats, però no una mica més, molt més, de tenir una malaltia cardiovascular. És un gran factor de risc. La hipertensió, la diabetis i l'obesitat i el tabaquisme són enemics mortals del nostre cor i del sistema cardiovascular.
Per tant, el tabac també prohibíssim.
Fumar, això és el primer que has de veure. El fumar és enemic mortal del cor.
I el colesterol?
El colesterol és importantíssim perquè, clar, si tenim massa colesterol en sang, aquest colesterol es depositarà a les artèries. I és com aquelles tuberies que dèiem, clar, si comencen a estar les parets plenes de porqueria, doncs l'aigua al final no passarà. I quan l'aigua no passa, poden passar dues coses. Que aquella porqueria es desenganxa i embossa a la tuberia finalment, no? O que exploti. I és quan fas una hemorràgia, sí. O una hemorràgia cerebral,
fas un tap, no?
O fas un tap o fas una hemorràgia perquè es trenca. O sigui, fas una catàstrofe en qualsevol cas. Per tant, el colesterol en sang sempre té que estar doncs, a uns nivells saludables. D'acord?
Mm-hmm. Sobre el sobrepès, no? Què hauríem de saber? Realment és un altre factor de risc
sí.
al cor?
Sí, sí, no, i a més està comprovadíssim. I les persones que estan obeses doncs, o que tenen molt sobrepès, realment tenen moltes més probabilitats de patir un infart, de patir un ictus. És que, de veritat, és un factor de risc importantíssim. El primer que has de fer si vols cuidar el cor és, si ja tens un pes molt passat de voltes, baixar el pes, deixar de fumar, eh? Però baixar de pes segur que sí, eh? Ara, et dic una cosa, ser una persona amb un pes molt baix, molt baix, molt baix, tampoc és bo pel cor, eh? Ser una persona, diguéssim, que està desnutrida, tampoc seria el millor.
Al final, totes basen estar en un terme mig, no?
Sí, que és el que per al vist ens costa moltíssim d'agafar, no?, aquest terme mig, amb tot, no només amb la nutrició.
Sí, sí, en tot, sí. A la vida en general,
a la vida
no?
en general i en particular, sí, sí.
Sí, sí, sí. Magda, el tabac, prohibidíssim, les begudes alcohòliques... Ai. A la dieta cardiosaludable hi són, no hi són?
Bueno, ja saps tu que ets d'allò de la copeta de vi, que va bé, però esclar, la copeta. El problema és que ens donen una mica i ens agafem tot, ens donen una mica la mà i ens agafem el braç, no? A la copa de vi és la copa de vi. De fet, trobaràs estudis que diran sí. que n'hi ha això.
Sí, sí, però... sí. Darrerament, sí, recordo un del diari El País que era molt
això,
radical en aquest sentit.
Per això, jo, com que jo penso que el vi forma part de la nostra cultura, de la dieta mediterrània, de la tradició, doncs per què no? Però sabent que les dones podem ingerir menys que els homes i que quan diem una copa és que és literal, és que és una copa i ha de ser amb el menjar i ha de ser una copa d'un vi d'una certa qualitat. Eh? I per tant, doncs, val, d'acord. Però que si no te la prens, el teu cor estarà estupendo també, eh? Però que si te l'aprens i per tu és important, doncs d'acord, però no passis d'allà. No passis d'allà. Jo també, saps, Esther, que penso que hem de cuidar el cor, però també el cap, eh? Llavors, esclar, si comencem a fer tot tant, al final potser ens vindrà una gran depressió. Per tant,
sí, sí, tot està lligat, eh?
Soc partidària de cuidar-se, però sense matxacar-se, ja ho saps.
Mira, he trobat l'estudi aquest que et comentava, que havia sí. sortit publicat al diari sí. El País. El consum d'alcohol va provocar càncer a 100.000 bevedors moderats l'any passat. Un estudi mm-hmm. recorda que no hi ha ingesta inocua, ja que el 15% mm-hmm. dels 740.000 tumors provocats per l'alcohol diagnosticats al 2020 en el món els van patir persones que bevien de forma moderada.
Clar, també falta veure si aquesta beguda moderada, no?, va ser el causant directe d'aquests càncers, no? Evidentment hi ha una relació, però també penso que caldria veure si hi ha una causa-efecte directa d'aquesta manera de beure moderada amb aquell càncer que han tingut. En qualsevol cas, si no beus, fabulós, però si tens l'hàbit de beure una copa de vi amb els menjars i per tu és important i per tu et dona un confort i per tu doncs, és un hàbit que se col·loca bé, doncs jo no ho deixaria.
Una copa de vi, eh?
Però
dit, eh?
Repeteixo, insisteixo, una copa. Una copa, eh? Uh-huh. Tenint en compte el del sexe i que a més edat aquesta copa s'ha d'anar reduint les dimensions, eh?
I per acabar, el tema de l'esport, de l'exercici, amb quina freqüència és aconsellable i quines són les disciplines més recomanables per tenir un cor saludable?
Doncs mira, pregunta molt interessant perquè el sedentarisme és un enemic també total del cor, és un enemic terrible. Però a l'esport de competició, a l'esport exagerat, a l'esport mal fet o als grans reptes esportius també poden ser. Cada dia veiem notícies d'una persona que s'ha mort amb una marató o amb una cursa o amb un partit de futbol. Per tant, el millor esport pel cor és l'esport moderat. Irregular, però això és irregular, eh? O sigui, irregular. Però fer gran...
A diari.
I moure's, caminar, pujar escales, amunt i avall. Però fer esports d'aquests que són alt rendiment, això deixem-ho per la gent jove, que tenen els seus assessors, els metges de medicina esportiva, però per la gent de peu i que ja tenen més de 30 anys, de veritat, esport moderat. Sincerament, Esther, vull dir, l'esport aquest tan fort pot ser un enemic molt gros també del nostre cor.
Prenem nota de tot el que has dit i jo crec que seria bo, arribats a aquest punt, fer un resum i, com sempre, un petit decàleg perquè la gent després ho pugui aplicar a casa seva.
Respostes que alimenten. Amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz.
Va, Magda, fem aquest resum, aquests ítems, perquè la gent els tingui a casa i els posi en pràctica cada dia. Per on començaríem?
Mira, jo començaria per lo més senzill, que és el no fumar, intentar tenir un pes saludable, importantíssim, no fumar, fer exercici cada dia, però no exercici moderat, fer una dieta tipus variat, equilibrada i si pot ser mediterrània, incloure cada dia vegetals a aquelles famoses 5 racions en els nostres àpats, incloure cada dia, doncs també si pot ser, els fruits secs i l'oli d'oliva, menjar peix blau unes quantes vegades a la setmana, evitar l'excés de sal i l'excés de sucre, ser molt curosos amb l'alcohol, molt, 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 ser també molt curosos amb la carn vermella, menjar uns mínims i, sobretot, intentar també controlar el nostre estrès. Jo penso que amb això ja podem cuidar bastant el nostre cos.
No és tan difícil.
No és difícil de recordar, és difícil de portar a la pràctica. I ho fas una setmana, però la següent no, però de veritat, si ens morim del cor, cuidem-lo.
I tant, el que s'ha de fer és convertir tot això en un hàbit que surti ja de manera espontània,
exacte,
no?
I a sobre, passant-s'ho bé i que sigui un plaer.
Clar que sí, clar que sí. Magda, ens retrobarem en 15 dies i, a més, amb un tema sobre la salut de la dona. Parlarem de què cal fer, de com ens cal alimentar-nos quan arriba la menopausa.
Doncs mira, entre altres coses, també cuidar molt bé el cor.
Doncs estarem molt atentes al podcast aquí 15 dies. Ens retrobem, Magda, que vagi molt bé.
Un plaer, adéu.
Adéu, igualment.
RAC més 1 i Borges us han ofert Respostes que alimenten amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz.
Cuidar-se és el més important. A Borges sempre et portem els productes més naturals perquè cuidem la terra que ens els ofereix i els elaborem de la manera més sostenible possible, com la nova ampolla d'oli feta amb plàstic reciclat. Borges. Que bo que és.